Folls per Llull. Ramon Llull en els seus llibres amb Adolf Beltrán. Arbre exemplifical.
Digué la cirera a la garrofa que ella era torta i negra, i digué la garrofa a la cirera que ella era tost podrida.
Ja es poden aplicar la lliçó a la dama presumida o al cavaller altiu, explica en Francesc Tous, estudiós dels proverbis de Llull.
El món físic està així sotmès a una sèrie de principis, sobretot el principi de la generació, la corrupció, i per tant és perible, per tant és temporal i no és permanent. No? I llavors, per tant, aquest orgull que sent la cirera davant de la garrofa no té sentit, no? Perquè ràpidament es podrirà, ràpidament desapareixerà.
El proverbi de la cirera i la garrofa el trobem a l'arbre exemplifical, 15è capítol de l'arbre de ciència escrit per Llull a Roma en només 6 mesos de 1295 i 96. L'obra és immensa, una mena d'enciclopèdia que el pare Batllori considera la variant més completa i vella de l'art de Llull. Té forma d'arbre perquè el lector entengui que tot el món està lligat, de la mateixa manera que en una pomera ho estan la poma i les arrels. I així, de la bondat, la grandesa, la saviesa o el poder que emanen de Déu i que són Déu, n'acaba sortint tot allò que existeix, sigui un àngel, un pensament, un peix o, en Enric Casasses, un gra de pebre.
Funciona molt per analogies, el Llull, o sigui, paral·lelismes entre coses. I a part és que és una persona que pensa d'una manera molt especial i quan parla, per exemple, dels quatre elements, diu coses sorprenents i que potser són veritat. Per exemple, diu, dura més el foc en el pebre que en el ferro roent.
A l'arbre de ciència, Llull dedica els primers 14 capítols, que anomena també arbres, a tractar per ordre de tots els àmbits del que per ell és real. Va de baix a dalt, i així s'enfila dels quatre elements principals, o sigui, el foc, l'aigua, la terra i l'aire, a les plantes, els animals, els humans, la societat, l'església, els astres, els àngels, fins a arribar a la Verge Maria, Jesucrist i Déu. Hi ha, doncs, des de nocions de física, botànica o psicologia, fins a astrologia, mariologia o escatologia. Excepte per especialistes, la seva lectura és bastant àrida i és prou fàcil d'acabar perdut i marejat. Però l'arbre 15è, l'arbre exemplifical, la ciència es transmuta en literatura.
L'arbre exemplifical el que fa és introduir exemples i proverbis, llavors a través de la personificació, converteix tots els materials que ha tractat abans, diguéssim, d'una forma més aviat expositiva, és a dir, tots els materials científics o teològics o morals, en personatges d'històries, en personatges de narracions més o menys llargues o de proverbis molt més sintètics.
De petites narracions exemplars, de recontaments, que en diu Llull, ja n'havíem trobat moltes al Blanquerna o al Fèlix. A l'arbre exemplifical hi ha un element nou en l'obra de Llull, el proverbi, la sentència relativament curta i instructiva. Fins i tot en aquest gènere, Llull tendeix de manera natural més al diàleg que al monòleg, i s'hi fa disputar, abans ho sentia, amb la garrofa i la cirera, també converteix en personatges discutidors el foc, l'aire, l'aigua i la terra, que es piquen entre ells per enveges, aviam qui pot més, o els astres, o els dies de la setmana, que sembla ben bé que te'ls puguis trobar pel carrer i t'hagin de saludar, o parts del cos i de l'ànima.
Boca, dix la voluntat, per què trob menjats, per què mengeu massa? Voluntat, dix la boca, i per què vos no em tancats? És una manera, diguem, d'encaminar sempre el lector cap a l'exercici de la virtut i sobretot cap a l'estima i el coneixement de Déu, que és el que sempre li interessa.
El lector o l'oient, perquè Llull escriu exemples i proverbis també perquè els predicadors se'n serveixin per il·lustrar els seus sermons i que l'auditori hi rumii, perquè n'hi ha d'enigmàtics, o s'hi agafi, perquè d'altres són molt clars, o somrigui, perquè alguns tenen efecte còmic. Segles més tard, més que no pas material de predicadors, els proverbis de l'arbre exemplifical són esca de poetes com la Dolors Miquel.
És de l'arbre exemplifical, que és un llibre que m'agrada molt de lluny, m'agrada molt més que el que sol agradar més que el llibre de Miquel Amat, no? I el tinc sempre a prop perquè és que m'assembla molt inspirador, o sigui, és d'aquells llibres que agafes i, ja quan els llegeixes ja et posa en estats, eh?
Doncs li demanem a la Dolors Miquel que fullegi aquest llibre que té sempre a mà i que ens triï un proverbi.
Què sap el que diu aquí, aquell que també n'ha saber sospesa quanta força té. Ell te diu, bueno, abans d'enfrontar-t'hi, o sigui, sospesa quanta força té, perquè a lo millor li fots un cop que ni el fots a terra i ell, en canvi, t'aixafa tu. Això, un home que és tan il·luminat, no cau amb aquests pensaments tan absolutament pràctics i útils.
De fet, vas fullejant, que no és mala manera de llegir un llibre d'aforismes, i te'n trobes de política agudíssims. Abans deu príncep imaginar forques que corones, o sigui, traïcions que glòries, entenem. O aquesta altra, molt cru. Ningú home està segur en amistat de príncep. O un que passaria per microconte de gran perspicàcia psicològica. Trobar el mul, el cavall i l'asa i saludar el cavall i no voler saludar l'asa. L'últim que el triï un gran lulista, l'Enric Casasses.
L'humul, o sigui, el mul. L'humul. Així com l'humul és en terça espècie de cavall i somera, en terça espècie és la seva manera que ell diu d'entre dos en fan un altre, no? El mestís o... Així com l'humul és en terça espècie de cavall i somera, és somiar en terça espècie de vetllar i dormir.
L'any Llull a Catalunya Ràdio. Amb Adolf Beltrán i muntatge de Mariví Pérez. Folls per Llull.